RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana ens visita la gran Aretha Franklin amb un dels seus temes més emblemàtics. Si voleu conèixer la història de You Make Me Feel, entreu al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 10 del matí, avui acompanyats del Carles Fernández, de la Ivanguera, de la Maria Vila i de la Tània Tàpia. Tània, no sé si volies afegir alguna cosa, perquè no et veig a la distància, sobretot el que estàvem comentant. També afegint que cal recordar que no només són eleccions, ja no dic només a Barcelona, sinó també no només són municipals, hi ha comunitats autònomes en joc. Avui hi havia una enquesta al diari ABC sobre el País Valencià, que pot tornar a caure del cantó del Partit Popular, perquè està la cosa molt enganxada, i sens dubte, des d'aquest punt de vista, hi ha una batalla PP-PSOE amb la introducció de Vox i també de, en aquest cas, de Podem o de Yolanda Díaz, bastant interessant en clau espanyola, eh?
Clar, que són 12 comunitats les que tenen també eleccions. Jo crec que, igual que diem que Barcelona és el més interessant a nivell municipal, València serà, diguéssim, el laboratori d'assaig del que puguin ser les generals, perquè l'últim, si us ho deia, guanyava el PP, per tant girava la situació, però era prou important el suport que tenien les tres forces del Pacte del Botànic i podien reeditar-lo. Per tant, la Casa Socialista estan molt, molt pendents del que pugui passar al País Valencià i aguantaria el PSOE força en els territoris en els que governa, però és interessant perquè és la primera prova de foc per Feijóo, són les primeres eleccions que ell és el líder del Partit Popular i aquí haurà de mesurar les seves forces. Fins ara l'hem vist amb una campanya en el que a mi em dona la sensació que quan no va guionitzat rellisca, comés alguns errors, que els agafem com a
anècdotes
o com a bromes,
però és que us en recordeu quan dèiem
la pupila que es dilata, que es contrau, és a dir,
però, o sigui, per qui no ho sentís, Tània, per qui no ho sentís, era Badajoz i va dir que sempre li agrada tornar a Andalusia, no?
Exacte.
Ah, és que això...
Exacte, sí, i la nit de campanya, en el primer acte de la nit de campanya, llavors...
Ai, no, que estic a la fora.
No, i llavors, per exemple, ara que ha estat Sánchez als Estats Units, quan tu has de fer oposició i suposadament has de ser el president d'un país que si estiguessis governant series tu la persona que hi aniries o no, i l'únic que fas és... a fer befa de que a veure si Sánchez veu l'Air for One i el vol copiar, que si no parla anglès, és a dir, com a líder de l'oposició aquest paper de caure en la broma, en l'anècdota, no crec que sigui el millor perfil per un partit com és el Partit Popular, que vol recuperar posicions i tornar a ser important a nivell estatal. Per tant, eleccions interessants, les del 28 de maig, amb un altre element. Ho haureu vist en els darrers dies, que sembla que això sempre que hi ha campanya torna, encara que faci 12 anys que està dissolta, ETA. ETA, amb aquesta informació, no, que apuntava aquestes 44 persones que han estat relacionades amb la banda, 7 d'elles, i aquí és el més important, 7 d'elles empresonades, condemnades per delictes de sang. Això a nivell estatal, jo sé que a Catalunya ho veiem des d'una altra manera perquè no hi ha eleccions allà i tal, però a nivell estatal això serà l'altre element importantíssim d'aquesta campanya, i veurem si hi ha algun moviment en aquest sentit, perquè la Fiscalia ja està investigant una denúncia, per cert, una denúncia d'una associació que es diu Justícia i Dignitat, que, oh, sorpresa, el president és un diputat del Partit Popular de l'Assemblea de Madrid. És a dir, un cop més, la política aprofitant-se d'una situació que és complicada des del punt de vista, perquè ho deia també el Sánchez, i avui, per exemple, hi havia editorials en aquest sentit. És legal el que ha fet Bildu amb aquestes 44 persones? Si han complert la seva condemna i també la seva inhabilitació, és 100% legal. Però llavors aquí s'obre altres debats sobre l'ètica o la pertinença de les situacions. I alerta, perquè la llei de partits, és veritat que té un article que diu que si de manera regular, però clar, has de pensar que és regular, no? De manera regular hi ha alguna formació que introdueix a persones condemnades per terrorisme encara que hagin complert condemna, si no hi ha un perdó públic, si no hi ha una renúncia pública explícita a les tesis de les bandes terroristes, això és un element per iniciar la il·legalització del partit. Per tant, jo crec que al govern actual no li interessa entrar en aquesta batalla,
bueno,
no li interessa, no ho farà,
però una cosa, no li interessa, però també no, com ha demostrat Sánchez des de Washington, no pot estar callat davant d'això. O sigui, hem sentit a Pedro Sánchez parlant
sí,
i dient... Exacte, no l'agressivitat del Partit Popular o del que pot significar Vox, però també l'hem sentit dient que això és el que s'ha de rebutjar de la màxima manera, fins i tot hem sentit PNB. És que el problema és que estem en una campanya electoral.
Però és que a veure...
Clar, és que és aquest element, i que Vox i PP competeixen i ell no es pot quedar callat. Llavors és veritat que ells arrossegaran aquests pactes de l'última legislatura en què, escolta, és que nosaltres estem parlant que és un partit plenament legal, és un partit que usa totes les vies democràtiques per participar en la política i que és lícit. Ho estem veient, que la dreta està atacant el govern de coalició i els seus socis com a govern il·legítim per al fet, per exemple, de sustentar-se en partits independentistes o bascos o catalans, no? Això és una via, però clar, el PSOE no li interessa aquest debat en aquestes eleccions, no li interessa perquè recordem que va ser un president socialista qui va acabar en veta, que ell sempre aquest tema l'han donat per tancat, però clar, tampoc poden mantenir silenci davant dels atacs de Vox i del Partit Popular, que en això segur tornen a jugar fora aquesta campanya.
El que passa és que en aquest cas jo crec que el focus no hauria d'estar en la reacció dels partits de dreta, per molt exagerada que ens sembli, sinó en el fet que Bildu efectivament escull per les seves llistes persones que tenen condemnes per delictes de sang. I fins aquí, i què ens diu això de Bildu i de la seva voluntat de reconciliació o de respecte cap a les víctimes?
Home, és a dir, són gent que han complert condemna i que, per tant, estan rehabilitats segons la llei i el sistema penitenciari i que tenen tot el dret a presentar-s'hi i que, precisament,
I
jo crec que no hi ha res...
Més a...
Home, sí, però tu agafes un candidat i de tots els candidats que podries tenir, esculls precisament la persona que té delictes de sang. Jo crec que això té un missatge. Té un missatge molt clar de reivindicació d'un passat.
Jo crec que és precisament el missatge de la reconciliació, més que de reivindicació d'un passat.
Si el PSOE o Vox se li acudís portar a les seves llistes a persones condemnades pels GAL, seria un missatge de reconciliació? Pregunto.
No ho és. I a mi,
és que clar...
Diguem, a mi em sembla molt just des del punt de vista ètic, però legal és el que hi ha, no? El que passa que també, jo crec que Bildu no és innocent i no fa això i de sobte es troba amb que la gent se li queixa.
Oh, que sorpresa!
No? Sinó que ho fa volgudament, però crec que també té la intencionalitat de ja definitivament fer entrar tot el món, diguem que estava al voltant d'ETA, fins i tot condemnat, en l'engranatge polític. I llavors ja, així, diguem, ja tallada a socarrel la possibilitat d'una revifalla o del que fos. No? Llavors, ja quan ja incorpora persones condemnades en el circuit electoral, doncs ja està, ja ho tenim tot. Jo entenc perfectament.
Em sembla un debat molt interessant el que esteu tenint ara mateix, ho dic de veritat, eh?
Em sembla diguem, complicat de gestionar en un poble petit, com n'hi ha centenars al País Basc, doncs que tinguis un candidat o l'alcaldia o per ser regidor, algú que, doncs, no sé, ha matat el teu germà o ton pare, no? Vull dir, em sembla complicat de gestionar.
Però és que aquí al final també pots fer la lectura de que... Acaba, Carles, acaba.
No, que dic que crec que s'ha de... o sigui, ETA surt, i si no hagués sigut per això, hagués sortit per una altra cosa, perquè, això, perquè sí, és recurrent.
Sí, però en aquest cas és Bildu qui introdueix ETA a la campanya.
Sí, però crec que la lectura de la desactivació total, no? Perquè quan algú que ha estat condemnat i que, per tant, diguem, el lluitava contra un estat i fins i tot hi lluitava matant a persones i disposat a passar-se no sé quants anys a la presó per una causa tal, quan algú entra en el circuit de l'estat, perquè entrar a les municipals és entrar al circuit polític de l'estat, doncs jo crec que el desactives. Altra cosa és això. Això
jo només vull recordar que quan, per exemple, una de les crítiques que se li feia a Mayor Oreja i que en el seu moment també se li va fer a José María Aznar és que no tenia, però sobretot Mayor Oreja, és que la seva condició de víctima d'ETA i aquella foto que anava ensenyant d'aquesta foto, ja només que ho viu jo, i tota la resta han estat assassinats per ETA, una de les grans crítiques que se li feia era precisament que com a víctima estava massa mediatitzat per dirigir el Partit Popular i per fer política, perquè tenia una càrrega...
Com a víctima és diferent, eh?
No es pot legislar sent una víctima.
Exacte.
Jo crec que és diferent.
Home, si no es pot legislar sent una víctima, considerar que sent butxí, encara que hagis pagat la pena...
Però hi ha un procés de pau que ha funcionat, ETA ja no mata ningú, i quan Mayor Oreja es reivindicava com a víctima, ETA continuava activa, i se'ls feien unes polítiques, i les víctimes eren instrumentalitzades políticament, d'una manera bastant fastigosa, de més a més, sigui dit de pas, amb una intencionalitat política clara. És que amb aquest argument, Nelson Mandela no s'hauria pogut presentar a les eleccions, perquè també tenia delictes de sang, o Mario Inandia, que va ser cap, va formar part d'ETA, de l'ETA després descindida, i va acabar sent diputat al Parlament Basc pel Partit Socialista, tampoc no s'hauria pogut presentar a les eleccions. O sigui, crec que avaluar la situació d'ara, perquè a més hi ha sempre una intenció política al darrere d'avaluar la situació d'ara com si estiguéssim en els anys 80. La situació, o en els anys 90, la situació ha canviat, per sort, i per fortuna de tothom, i Bildu és un partit que a més està participant a la governabilitat de l'Estat espanyol amb total normalitat, que té uns resultats electorals al País Basc que no són gens menyspreables, a més, i que decideix, i a mi em sembla que és un missatge precisament de dir hem passat pàgina i hem passat tant pàgina que aquesta persona que ha complert la seva condemna, que havent-la complert s'ha rehabilitat tal com diu la llei i tal com ha de ser en un estat de dret, participi en unes eleccions, em sembla que hauria de ser el més normal del món i que ja inclou aquest missatge.
O sigui, em sembla interessantíssim aquest debat, insisteixo, perquè crec que tenim dues perspectives i us he de dir, em semblen raonables de cobertura de com es llegeix això, perquè si estàs en un lloc o en un altre, és probable que la lectura que facis sigui aquesta o aquella altra. O sigui, de forma no agressiva o no per fer mal, sinó perquè realment ho penses. No? Què anaves a dir, Tània? Disculpa.
És que la doble lectura és aquesta, o és la lectura d'aquesta gent va buscar exterroristes condemnats perquè volen provocar, perquè no volen abandonar, perquè no estan d'acord amb
perquè ETA s'arriba a través de les institucions,
clar,
com deia.
Clar, aquesta és la lectura clar, que jo crec que fa més la dreta, o l'altra lectura que és, escolteu, ha triomfat la democràcia, han abandonat la via armada, han abandonat la via violenta i ara volen transformar el seu país des de les vies democràtiques, des del sí de les institucions. Escolteu, que és que aquestes candidatures estan avalades per la Junta Electoral Central, és a dir, són candidatures que són legals. Una altra cosa és que ara la Fiscalia, buscant i rebuscant després d'aquesta denúncia, trobi que alguna d'aquestes 44 persones doncs encara li queden 3 mesos d'inhabilitació i que no es pot presentar. Doncs haurà de ser expulsada, com podria ser expulsada qualsevol altra persona, però és que hi ha aquesta doble lectura i em dona la sensació que la primera, aquesta que hi ha de la provocació i tal, de no abandonar la via armada, aquesta és una lectura que la dreta encara la busca o li interessa fins i tot, en certa manera, perquè...
Que ETA fos viva encara.
Clar, perquè no assumeix... És veritat que estem parlant des de...
Políticament, en el món són les mortes.
Iba, un segon. Digues, Iba.
No, que vull dir que no crec que ningú volgués que ETA continués activa. O sigui, jo recordo una diputada del PP català que m'explicava que recient operada d'un càncer de mama s'havia d'ajupir per mirar si hi havia una bomba amb tot el mal que li feia al pit. Vull dir, això crec que no crec que hi hagi gaire gent que vulgui que torni. Estic absolutament d'acord en què Bildu ha de ser les institucions, ha de fer política i ha de reivindicar les seves idees per la via política. Però és que això ja s'ha aconseguit. És a dir, Bildu és un partit absolutament normalitzat, absolutament integrat a les institucions, participant en la governabilitat espanyola, no només en municipis del País Basc, i absolutament integrat a tot l'engranatge democràtic. Per això, precisament perquè ja ha aconseguit això, a mi em genera rebuig que ara que ja ha aconseguit això que ja està normalitzada la seva participació i està tancada la pàgina d'ETA, recuperis persones amb delictes de sang, perquè jo crec que això no ajuda al següent pas que s'ha de donar ara en el País Basc, que és el de la reconciliació i el de parlar obertament que ha passat aquests anys allà.
Però també hem de tenir present, diguem, des de l'anàlisi exclusivament política, jo ja dic que, diguem, personalment ha de ser molt complicat de gestionar i s'ha de ser molt generós per, diguem, no fer alguna cosa, Però des del punt de vista polític, Bildu també gestiona els seus seguidors, També gestiona la seva gent i l'ha de gestionar.
I té tensions internes.
Correcte, aquí vaig.
I els seus dolors, també.
I el seu, vull dir que això no va ser un dia, no?, que van... Això va ser...
No, és que la gran complicació d'això, com passa amb la majoria de conflictes d'aquest tipus, és que en un mateix poble convivien... No? Davant per davant, un senyor que penjava una bandera i un penjava una altra, i que probablement el del davant i l'altre doncs es creuaven en altres circumstàncies, no? O amb familiars que estaven implicats d'una manera o una altra en tortures o en morts, i evidentment això ho dificulta enormement per generacions.
Aquí, per això, hi ha una cosa que jo li podem donar la volta i veure-ho des de la perspectiva política també interna. Segurament per molts exmilitants d'ETA que no han participat de Bildu, que hi hagi gent que formava part de la seva organització formant part de Bildu i donant carta de validesa a la política que està seguint Bildu ara mateix, és una traïció i és una humiliació als propis principis de l'Esquerra Verzale. Segur que hi ha gent que ho considera així. Per tant, que Bildu faci aquest, o que fins i tot aquestes persones decideixin formar part d'un projecte que no té res de rupturista ara mateix, és que Bildu és com Esquerra Republicana, pràcticament, i que fa aquest paper a l'estat espanyol, doncs em sembla que per la seva pròpia banda és més que natural, i que a més, i vull insistir molt en això, l'estat de dret és això, amics. I s'ha acabat.
Un minut per damunt d'un quart de 12 del matí. Em sembla interessantíssim i crec que serà un dels debats a nivell espanyol, sens dubte. O sigui, aquí mentre seguirem amb els nostres temes...
Ja.
Però vaja,
les nostres cosetes.
Les nostres cosetes, però vull dir que aquest serà una de les càrregues i una de les pilotes que es posaran per al damunt de la taula per jugar-hi. 10 i 17, doneu-me res, 2 minuts de publicitat i de seguida...
Ai, ai, ai.
No, a veure si podem anar-ho.
Quin canvi.
Jordi Ramos.
Conveni.
Jordi Ramos, ara venim.
Pobre Jordi Ramos.
RAC 1. En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua. Ajuntament de Barcelona.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Sabadell som a la zona hermètica, carrer Sant Ferran 209. Fontgas.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
RAC 1.
Aquest diumenge a les 9, Espanyol-Barça. Un partit d'extrems. Des de les 8, a RAC 1.
El derbi a jugar a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
I si el Barça és campió, tu diràs especial fins que faci falta.
RAC 1. Tots som 1. Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
Quin dia tan maco. Hauries de venir a caminar amb mi més sovint.
És que a mi la primavera em deixa esgotada. I tu sempre tan activa, que si pilates, que si comprar, que si ets net...
Amb la primavera és normal sentir-se més cansada. Per això em prenc un Actimel cada dia, amb vitamines D, B9, ferro i zinc. Actimel ajuda al funcionament normal del sistema immunitari.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, Els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels premis RAC 105.
El 16 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, l'Ernest Codina i la Mònica Usart presenten la gran festa de la música catalana.
Un any més, premiarem el millor de l'any en una gala amb les actuacions dels artistes del moment.
Nil Moliner, Vico, Els Tiets, Buos, Stay Homas, Joan Dausà, Triquell, Miqui Núñez, Edu Estel i Gertrudis.
Segueix la gala a RAC 105 i a la xarxa Més.
Entra a xarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tercera edició dels premis RAC 105. Seguim celebrant la música.
Amb la col·laboració d'Eurofitness, Frit Ravi, denominació d'origen Catalunya, Montse Interiors i Xocolata Gelom, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10, 27, 30, 32 i 34, i els sols, el 5 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 22. Avui acompanyats de Carles Fernández i Banguera, de Maria Vila i de Tània Tàpia. I de l'home de les entrevistes, que avui, clar, està inflat com un pollastre. Qui t'hagués dit, Jordi Ramos, bon dia?
Bon dia.
Que estaries a la contra de l'avantguardia.
És molt fort, això.
Ho sabia, que li encanta. O sigui, a casa teva avui hi han fotocopiadores que vinga, guardeu això, guardeu per sempre. Les estan emmarcant o no? Estan emmarcant l'edició d'avui de La Vanguardia o no? A casa. Et consta?
No, a veure, jo estic a Liverpool, no, aquí no tinc mà per fer-ho, però sí que ja he rebut el PDF. Mm. I el meu marit l'ha penjat a Twitter.
Veus? Veus? La foto és teva, és un selfie, no?
És un selfie, sí, sí.
És que no t'has mirat. Clar, clar, aquí no hi havia fotògraf de La Vanguardia a Liverpool, no?, per fer-te la foto.
No,
allò,
no,
ni de recu. Posant-te així com... Ni de recu. Pam. Posat interessant com a autor de llibre, no?, aquella postura de posar-se la mà sota la barbeta una miqueta, com a expert en Eurovisió.
Ja, bueno, escolta'm, les coses com siguin. A més,
és de justícia, segur... Ramos, és de justícia, deixa'l
sí,
el mundo.
Sí,
gràcies.
Ganes de provocar-te.
A veure, jo crec que en parts també se'n deu veure la cara de felicitat que estava fent ja.
Home,
en aquell
sí,
moment.
Home, sí, estàs contentíssim, vaja. Deus estar en un núvol des de fa dies, vaja, allà.
Bueno, és que això és bastant espectacular, eh? És molt gros, eh?
Molt gros,
sí, senyor.
Mira la Maria Vila, que està repassant el teu llibre,
sí,
eh?
Sí, estic mirant l'índex.
Estàs mirant l'índex a veure els temes de què tracta. Sàpiga, Ramos, que regalem...
Espero que t'interessi.
No sé si t'ho he demanat a tu o no, això, però hem agafat aquí alguns exemplars del llibre i el regalarem entre els participants, que sàpigues, eh? Ah, no, ho hem demanat directament a l'editorial, però no tenim, bueno, clar, no tenim per què informar-te de tot absolutament, però que alguns dels participants del karaoke eurovisiu, en fi, doncs guanyaran llibre de Jordi Ramos. Bé,
Espero que els agradi també.
Què?
Espero que els agradi.
Home, aquest esperem. Brilli-billi, ja, això ja t'ha d'agradar per força, sí. Sense obrir-lo. És el llibre més brillant.
És una extraordinària.
Vas triar-ho tu, això, o no?
Doncs no, la veritat és que no.
Ah, no?
Vam proposar, no, van dir, sí. Escolta'm, he pensat que faríem alguna cosa així brilli-brilli i tal, i home, m'apunto un bombardeig. Uh-huh. I sincerament, quan ho vaig veure, va ser espectacular.
Escolta, no, una cosa, tu que ets per aquí a Liverpool, a nivell d'ambient, o sigui, la gent on té previst? No sé si hi ha pantalles o alguna cosa en algun puesto per veure l'Eurovisió.
Hi ha de tot. Serà un problema, això, aquesta nit a Liverpool, per algunes persones, perquè, a veure, evidentment hi ha l'estadi on pots anar a veure, però té la capacitat que té. Mm-hmm. Després el que ha habilitat l'Ajuntament de Liverpool és un espai, l'Eurovillage, que bueno, és com una gran esplanada. Els que han estat a Liverpool és el lloc on hi ha l'escultura dels Beatles, precisament. I bé, és una gran esplanada amb un escenari. Ja, normalment aquests dies en aquest escenari doncs van passant artistes eurovisius que van fent cançons o altres artistes que fan covers de cançons d'Eurovisió. I concretament aquesta nit hi haurà unes pantalles gegants per fer-ho seguir. El que passa és que per accedir-hi necessita una entrada i fa dies que estan esgotades totes les entrades de l'Eurovillage. Mm-hmm. El que també et diré, i això quan qualsevol persona que ve aquests dies a Liverpool que no té entrada per anar res m'ha estat preguntant què puc fer, jo també t'he de dir que cada vegada, o sigui, quan vas pel carrer, jo crec que no hi ha ni un sol bar que no posi el cartellet de dissabte a la nit visionat d'Eurovisió.
Sí, als bars, vinga.
Bueno, és que clar, moltes opcions més no tindràs, perquè l'estadi està ultra ple, l'Eurovillage està esgotat, doncs toca buscar-se la vida. I bueno, a veure, si també tens un col·lectiu de gent i tal, i després pots sortir de festa, doncs benvingut sí, perquè l'ambient és molt, molt eurovisiu. El Liverpool s'està entregant a saco.
Deixa'm dir una cosa, que per a vegades està bé ubicar-ho, com a què significa el Festival d'Eurovisió des d'un punt de vista televisiu. És, juntament amb la Super Bowl, i diria que per damunt de la Super Bowl, l'espectacle televisiu més vist al món.
Sí, sí, sí. I per damunt dels Oscars, també.
Ah, clar. Bueno, crec que estem parlant que en algun de mitjana els últims anys, ara ja suposo que l'any passat va ser una miqueta menys, o els últims temps una miqueta menys, però 200 milions de persones al món, no veien això?
Sí, si fa no fa. L'any passat concretament van ser 161 milions de persones. Però sí, sí, hi ha països... A veure, a Islàndia, per exemple, és el cas més extraordinari. El Festival d'Eurovisió l'any passat va tenir un 96% de quota de pantalla de l'audiència.
96%.
És com l'Hospitalet,
Quants canals d'Àlia? És totalitari, això,
sí, sí, eh? Islàndia és l'Hospitalet, Islàndia és l'Hospitalet.
Sí, sí. Us imagina tot l'Hospitalet
mirant. Tenen una entrevista al 5% que no ho miraven,
Sí, sí, sí. Què miraven? Què miraven?
Estaven a l'hospital a un quiròfan. Escolta, una cosa, Jordi, que segur que s'ha explicat mil vegades, però jo no ho he pillat. Austràlia participa.
Sí.
Mira, hi ha un capítol, he vist el llibre, que parla d'això.
D'això, no? I quin és el motiu?
Sí, bueno, però jo t'ho explico, cap problema, a veure. I
compreu el llibre, per saber-ho, no?
Home, t'estic intentant ajudar,
no, hòstia. Gràcies, home, però ja t'ho llegiràs, home.
Sí, sí, sí.
A veure, Austràlia és un país que té molta tradició d'Eurovisiva, s'ha seguit des de fa molts anys.
Ah, de veure-ho?
De veure'l, perquè s'emetia, suposo, el fet de ser de la Commonwealth i de més, doncs va generar, doncs posar-lo, i s'havia creat molta afició. Tanta que quan el festival va fer 60 anys, se'ls va decidir convidar perquè de forma extraordinària poguessin participar aquell any i una mica doncs contentar, no?, i donar un gest de bona gratitud a tots els espectadors australians. Què va passar? Doncs que la delegació australiana, quan va acabar aquella edició, van demanar quedar-se i bueno, ho van sometre a votació a la Unió Europea de Radiodifusió i van dir que sí.
Ja està, ja,
llavors,
ja està dintre.
S'ha quedat. A veure, crec que és una manera d'acord de X anys que s'ha d'anar renovant, però m'estranyaria molt que no es complís. Sí que és veritat que es veu que això també, es veu que aquesta afició eurovisiva els australians la comparteixen amb els neozelandesos, i ja he vist més d'una campanya de, sisplau, accepteu també Nova Zelanda. Mm-hmm. Però clar, això es va creixent i és
clar.
Curiós, perquè clar...
A veure si ha d'entrar tota la Commonwealth aquí, És que a veure...
Bueno, ara que ha sortit Gran Bretanya...
Molts països que van entrar.
Exacte. Una cosa, Ramos, t'he de preguntar, és que ara sí. t'entrarem algunes cançons, val? Però no, sí, abans, el fet de que és, perquè vaig sentir amb el Basté que deies que el fet de que sigui Liverpool hi haurà xou, Beatles una miqueta.
Sí, a veure, ahir al final ja el vam poder veure, aquest show. Mm-hmm. És un espectacle que es fa a l'entreacte, quan acaben les, entre que acaben les actuacions i comença la ronda de votacions.
Sí, sí, el moment, i, perdona, això és el moment clau de, també a nivell d'audiències, no?
Home, les votacions.
Clar, clar, per això, per això.
Molta diferència, és el moment clau. Però, bueno, clar, mentre la gent vota, s'ha de fer alguna cosa. Mm-hmm. I normalment, doncs, es fan entre actes, actuacions, algunes de les quals han estat espectaculars, i deixeu-me que us digui, el 1973 l'actuació la va fer Charlie Rivel. Però pel que deia que, concretament per aquest any, el que han fet és agafar tota una sèrie d'estrelles eurovisives i que interpretin cançons que, segons ells, han... mostren el que ha portat Liverpool a la història de la música. Mm-hmm. Llavors, sí que la primera, precisament, és Mahmood, que va ser segon el 2019 i quart el 2022 per Eurovisió italià. Ell comença, precisament, aquest espectacle cantant Imagine. Mm-hmm. I després ja van canviant d'altres, dels Beatles, no n'hi ha cap més al final, però sí que bueno, van enllaçar.
Bueno, és
que
de fet, fixa't que Imagine ni tan sols és dels Beatles, diria, si no m'equivoco.
Exacte.
Imagine és de John Lennon.
Sí, és de John Lennon, no?
En solitària.
Sí. No, i llavors n'hi ha més, hi ha Netta, Duncan Lawrence, Cornelia Jacobs... Els que són fans on vista Eurovisió els últims anys saben que són noms molt, molt, molt tops i realment fan unes versions molt xules, tot de cançons angleses que d'un motiu o altre doncs, han sorgit des d'aquí. És un espectacle llarg, 12 minuts, però realment et posa la pell de gallina.
Va, deixa'm anar per a les cançons, per aquí en tots aquests dies de turra eurovisiva equiparable perfectament a la de Bruce Springsteen, o sigui, perfectament equiparable, els fans d'uns i els... Diu, no, home, no... Una mica de solidaritat. Una mica de solidaritat entre els torreros. O sigui, Maria Vila com a torrera de...
Però no és veritat, jo no he participat d'aquesta turra. Tu, jo vaig venir aquí, sí, tu em vas fer unes entrevistes que em van deixar, i unes preguntes que em van deixar esgotada, a més, mentre els meus companys descansaven... I jo no volia parlar per pròpia iniciativa d'això.
Oh, ja, ja, ja.
Pobre, perquè em feia vergonya més.
Pobre, pobre. Torreros tots. O sigui, torreros, els de Springsteen i els de... Sí, sí, Tarturra. Bueno, anem a posar algunes de les cançons. Evidentment...
Tarturra.
La Tarturra del Via Lliure.
Això va dir en
Banyos. Anem amb aquesta que t'agrada tant, Ramos, i que en principi no ha de guanyar, però en fi. La Blanca Paloma, la que va guanyar el Benidorm Fest i que has anat dient que es va consolidant cap a les posicions de dalt, no? De segons les enquestes, o bueno, segons les cases d'apostes.
Sí, sí, sí. A veure, està a cinquena, sisena des de fa molts dies i realment, a veure, és que tant m'agrada. És a dir, realment és una
ja
cançó...
Defensa.
No, 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 és veritat, és a dir, és una cançó que com a proposta és molt sòlida i la veritat és que no he sentit ni una opinió aquí a Liverpool que sigui mínimament discordant. És a dir, hi ha molts artistes que quan nosaltres sentim la seva cançó en versió d'estudi, clar, és perfecta, la tecnologia ajuda moltíssim a afinar i aquestes coses, i al moment en el que pugen damunt d'un escenari, bueno, allò no té res a veure. Mm-hmm. I de fet, si vau veure la segona semifinal, pobre, el cantant danès, per exemple, és un bon exemple d'això. Mm-hmm. Però Blanca Paloma, no hi ha hagut ni una sola vegada que no hagi pujat a l'escenari i no ho hagi clavat. I això, evidentment, és una garantia bastant important. Mm. Dit això, l'escenografia està molt ben pensada. Mm. Està molt treballat, és un element doncs, que pot cridar molt l'atenció. La gent, pensem que aquesta nit hi haurà... Es calcula que és aproximadament un 70% de gent que no ha vist mai cap actuació i que, veient la tele, doncs, votarà el que li cridi l'atenció.
Sí, sí, sí.
I és veritat que és una actuació que, francament, pot cridar l'atenció... Perquè realment és molt diferent a la resta d'actuacions que hi pugui haver aquesta nit.
La gran favorita, però, i que més faria història, perquè seria la primera dona que guanya dues vegades, és Lorin. Si parlaves de solidesa, bueno, això és un seguro eurovisiu, no? O sigui, no només per ella i pel que la recorden, sinó perquè el que estem sentint, pel tipus de cançó, no?
Absolutament, això seria una història rodona. És a dir, Lorin... ja és un mite del festival després de que guanyés el 2012 amb Eufòria, que a més és una cançó que ha revolucionat i que ho ha patat de mala manera dins i fora del món eurovisiu. Però és que a més ella, doncs, és a dir, primer que interpreta extraordinàriament bé, transmet també molt bé. L'escenografia és també molt espectacular. Ella està en una base amb un terra sota i un sostre amb unes projeccions que es van obrint, no?, a mesura que va cantar. Realment crida molt l'atenció i té molts seguidors. A banda, té una altra cosa bona, Lorín, que és que la seva cançó és una cançó molt comercial, amb la qual cosa té tota la tècnica que li pot votar el jurat i una cançó molt comercial que pot atraure el televot. Per tant, és com una aposta bastant ferma i segurament el més probable és que sigui la que acabi guanyant.
Suècia, Lorín, que ja va guanyar fa 10, 11 anys ara. Després, el teu enamorat, que és el senyor de Finlàndia. Hi ha cares estranyes a l'estudi, t'aviso, Ramos.
Sí, en soc plenament conscient, vale. En soc plenament conscient, perquè això crec que ens ha passat a tots, però, escolta, jo crec que sí, puc dir que jo em formo part dels enamorats, però és que no estic sol,
No, ja,
això és una bogeria. Almenys aquí a Liverpool, o sigui, per on passa, triomfa. El dimarts, a la primera semifinal, vull dir, que era el moment en el que van dir el seu nom, l'estadi va embogir. L'altre dia va anar a cantar a l'Eurovillage i veus els vídeos per internet i, bueno, és una bajanada. A més, Finlàndia està ultravolcada, vull dir, fins i tot els autobusos estan niquelats amb Kària i el seu xa-xa-xa.
Kària,
es diu. Kària es diu, sí. I a més...
És allò que porta com una mena, perquè si no l'heu vist, com si fos un anorac verd, que només són les mànigues.
Exacte.
La resta no porta res. Una mena de...
D'un color verd fluorescent.
Sí,
a més, ell també juga molt...
Què, Tània, què anaves a dir?
No, que dic que és musculman, però només amb la part de dalt.
Sí, exacte.
Exacte.
Sí, sí.
Sí, no, la veritat és que, a més, el seu caràcter ajuda molt en això. És a dir, si tu segueixes el festival més enllà del que és purament les actuacions i el veus per xarxes i entrevistes i demés, ell té un rol així molt de trapella, molt de gamberro, sempre se surt de la norma i això sedueix, vull dir, és encantador.
Va, anem amb Israel, que és una altra de les favorites, Noa Kirel. I'm gonna stand in like a unicorn. Cert, m'han dit que punxi també Àustria. Per què he de punxar Àustria? Què passa? És dels favorites, també?
A veure, Àustria jo crec que pot atrapar bastant i potser fins i tot després del festival. No crec que arribi al nivell de Rosalind de l'any passat, però sí que va ser... Si haguéssim de triar una guanyadora de la segona semifinal, clarament van ser les austríaques.
A veure, les austríaques, posa-me-les un moment. Sí, posa-les. Oi, senta malament, també. Eh?
Enganxa.
Sí, està bé.
Sí, tu...
Què?
Ahir al vespre que vaig tenir ocasió de sortir un momentet...
Sí, un momentet, diu.
La van posar en una discoteca. Sí, prometo que va ser poc, però ho havia de fer, tu. Escolta. El moment en què la van posar a la discoteca, bueno, aquí en Bogits... És més, durant l'assaig general... Quan se sent aquesta cançó, els presentadors es posaven a ballar i no feien amb totes. És a dir, té una cosa que enganxa. Més, és una cançó que no és gens superficial, perquè en realitat és una crítica a la indústria musical obsessionada amb el TikTok i que talla les ales a les dones que volen obrir-se pas com a compositores. Realment és una aposta que pot ser bastant, bastant bona. I pel que dèiem d'Israel, Noa Kirel és una noia que nosaltres no la tenim present, però a Israel és una absoluta estrella. És a dir, és nivell Rosalía, té la seva pròpia Coca-Cola, ha guanyat MTV Awards, i només té 22 anys. El que veurem aquesta nit de Noa Kirel realment agradarà moltíssima gent, perquè és una actuació molt potent. Una mica pot recordar la Chanel de l'any passat, perquè també es basa molt en aquest element físic del ball I bueno, és que de fet el dance break que fa al final és la seva, és el seu punt fort i se'n farà, se'n parlarà segur.
Va, 5 minuts i arribarem a 3 quarts d'11. Deixem el Ramos una estoneta. Que sàpigues que d'aquí a 20 minuts mal comptats comença el karaoke eurovisiu, que la llàstima és que no vinguis aquí a participar-hi, però bueno, ja sabem que bueno, prefereixes, prefereixes la Blanca Paloma, però bueno, ens canvies per això. Va,
no, home, no, però segur que valdrà la pena,
sí,
eh?
Home, ja
no m'ho perdo mai.
Ja t'ho... Només faltaria per un tio amant d'Eurovisió sobre que s'ho perdés. Va, Ramos, una abraçada, que vagi bé.
D'acord, fins ara.
Vinga, adéu-siau. 5 minuts i 3 quarts d'11 del matí, el conveni de Jordi Ramos, que no es compleix.
Pobre, si d'aquí 20 minuts el tornes a trucar.
Sí, el tornaré a trucar d'aquí una estona. Ai, estic tot el rato tirant els papers cap a un lloc equivocat, perquè m'han canviat les papereres de lloc i no vaig donant voltes. Bueno, escolta, ja ens sentirem a parlar.
Exacte.
Del que passi aquesta nit.
Sí, sí. I
ens centrem a parlar del que passi aquest matí. També.
Sort que hem vingut avui i no demà, perquè... Sí, eh? Qui ve demà? Per
amb el Baños, qui vols que vingui?
Baños.
Que és un fan. Que és un fan.
Després de Ramos, Baños.
Sí, després d'ells. Bueno, estarien allà, jo crec. Però bueno, ja ens ho trobarem. Carles Fernández, Ivan Guera, Maria Vila, Tania Tàpia, ens retrobem la setmana que ve.
Moltes gràcies. Adéu. Adéu.
De seguida, els exagrables.
Arriba el Dia Internacional dels Museus. Del 13 al 21 de maig, redescobrim els museus de Catalunya de nit i de dia. Tens un munt de propostes per triar. Consulta les activitats gratuïtes a patrimoni.gencat.cat/20-2023. Generalitat de Catalunya.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Carbassó ara per 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I gambes cuites per 2,69, t'estalvies un 22%. Lidl, marca la diferència.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llebuts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
RAC més 1 Podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Where the world will change you. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1.
Las faldas cuajadas de flores y pétalos tridimensionales, perdona, beben de los colores que tiñen el jardín donde tuvieron lugar los encuentros extramatrimoniales de las dos escritoras.
¡Es ahí, vaya puta!
¿Qué cuyón son pétalos tridimensionales?
¿Qué se ha defendido, Toby, en toda esta historia?
No sabemos. Ay, Toby. No, no posegues, Toby. No posegues. No posegues.
A RAC1, Vía Lliure. Amb Xavi Bundó.
Estem criant molt malament el Toby,
Un minut i tres quarts d'onze.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Tardíssim, tardíssim.
Bueno,
mira que tenim tot decorat, eh?
És...
T'ha agradat la decoració?
M'ha recordat...
No, t'ha recordat
res. M'ha recordat un bar de mala nota de Tijuana.
Hi ha una cortineta daurada per entrar.
La cortineta, sí, jo l'he vist a Narcos.
No heu entrat per aquí, no us heu atrevit.
No.
Heu entrat per l'altra porta, per si acaso.
Sí, sí.
Jo, a més, a mi em fa nostàlgia, perquè com que m'has despedit d'Eurovisió...
Oh! Ostres! Però si fa anys que no vens, ja.
No, home, no, des de la pandèmia.
Des de la pandèmia, però l'any passat tampoc. Ara què és aquest...
Jo que venia abans...
Amb ho bé que ho feia.
Clar, no, perquè a més...
Però si no t'has proposat ni res, què
no,
és aquest plor?
No, perquè jo esperava que em diguessis, vols venir? Ah, però cada dia,
tu ets
cada
la diva.
Cada dia esperava, et mirava, et posava ullets.
Ets la diva tu... que estàs esperant la petició, eh? Bueno...
De veritat.
Ai, senyor.
A mi tampoc no m'has dit i t'estic molt agraït.
Bueno, ja tenim aquí el Santi i el Malcolm, a punt per fer execrable. Avui qui?
Avui, mira, som una ràdio de servei, una secció d'estar sobre l'actualitat rabiosa. I ha començat la campanya municipal.
Sí.
Interessantíssima. I nosaltres no serem aliens a aquesta campanya.
Ah, bueno.
I tocarem el tema, perquè parlarem d'un alcalde.
Un alcalde, eh?
D'un alcalde, concretament de Barcelona.
No, no feu un alcalde de Barcelona, ja no
sé. Sí, Piquipont.
Piquipont.
Piquipont, sí, senyor. Magnífic. Aquest va una mica per allà, eh?
Ah, sí?
Sí. Però el fem de Barcelona, no per barcelonacentrisme, sinó perquè acceptem idees de la gent de Tarragona, de Lleida i de tot això, que sigui si tenen algun alcalde que vulguin que toquem, el tocarem sense fer. Però teníem ben clar que aquest alcalde era una bona oportunitat. Per tant, el senyor que parlarem avui va ser un personatge d'aquests enormes, eh? Sí, un personatge amb moltes arestes. Ara mateix només el coneix Antonio Baños, que és l'únic que parla d'ell.
El cita, eh?
I poca gent més. I els que el coneixen intenten, bàsicament, que no se'ls relacioni amb ell per res. És com aquella brossa que s'amaga sota la catifa. Sens dubte, és un personatge controvertidíssim, que és innegable, que és el responsable de la Barcelona en la que vivim ara, que és el fruit de la seva gestió. Va ser l'alcalde de Barcelona que més temps va ostentar el càrrec durant el franquisme, durant 16 anys. Dèiem heretat, caos, cotxes, barris marginals, però també, atenció, la fama de ciutat de fèries i congressos, l'aspiració olímpica, els turistes i molts prohoms catalans, molts més dels que us penseu, com parlarem a continuació, el consideren l'impulsor i el responsable de la Barcelona contemporània. L'única pega al seu mandat, segons molts barcelonins, això és una enquesta que hem fet, és que durant els 16 anys que va estar manant,
sí,
mai va portar a Bruce Springsteen a tocar a Barcelona.
No, no, alto.
És imperdonable.
Alto. Hem descobert una cosa, que Bruce...
No sé si estava tocant ja, Bruce. Potser no. Sí, eh?
Si no, com a nen, com jo que vingué...
Sí. Igual a l'última època... Cantó.
Jo crec que no ha deixat de tocar des de 1412.
No, però... Cuidado.
Jo conec gent que ha dit... Jo vaig estar al concert de 1814 a Bruce Springsteen.
El mític.
A la Font del Gat.
El mític.
No, que hem descobert una cosa de Bruce, una altra.
A veure.
Primer.
Cada dia estarem amb el putet del
sí,
Bruce.
Sí, no, però hem descobert que podria ser realment una veritable estrella del rock.
Sí.
O alcalde de Badalona. Sí. Perquè el van enxampar conduint...
Què?
Borratxo perdut.
Bruce Borratxo no pot ser!
No.
Borratxo? Sí,
Bruce,
sí.
Bruce no
a 112
veu.
Milles.
Bruce només va bicicleta i pren sucs i gels energètics.
Oh. Sí, sí. Clar, que tu dius... Bueno, i el van condemnar, eh? Tu dius, bueno, això no passa res, li ha passat molts anys. Ja, però si mates una família. Series un homicidi en potència. Vull dir, Bruce, t'estem seguint.
Sí, Bruce, no t'escaparàs. El que és indubtable és que parlem d'un personatge gegantí. Tot, no de Bruce, del nostre personatge. Tot un humanot. Albert Serratosa, que va ser diputat al Parlament de Catalunya, el va definir com el català més llest que havia conegut.
Mira.
Atenció, eh? Mira que hi ha catalans llestos, doncs aquest és el més llest. A l'època era definit com més que un alcalde, menys que un ministre.
Bueno,
I no massa menys.
Massa menys no, eh?
No, o sigui, fins i tot algunes coses més que ministre. La gestió de la immigració, la mobilitat i l'urbanisme, novetat, van ser la seva cara fosca com a alcalde. Però va tenir coses bones, perquè, a veure, si no, per què Pasqual Maragall li va donar... A Pasqual Maragall, li va donar la medalla d'or de la ciutat. Vamos, alguna cosa bé hauria de fer.
Hosti, clar, li van donar la medalla d'or, eh?
I Pasqual Maragall, el senyor que ahir sortia, que està sortint a tots els debats, aquest senyor, Pasqual Maragall, és el que li va donar la medalla d'or de la ciutat.
Sí.
Però és que tampoc, però resulta que tu veus i dius, el nom que parlarem avui no té ni una plaça, ni una placa, ni un carrer.
Vaja.
A tot Catalunya. Però en canvi, és fill predilecte del poble on va néixer.
Quin?
Amer.
Amer.
Amer. Amer té només dos fills predilectes en tota la seva història.
Que són?
Un és Carles Puigdemont.
I l'altre és ell.
I l'altre és l'home amb els ous més grans de Barcelona. Era un franquista de manual, amb ombres de corrupció, que va ser director general de registros i del notariado, presidente de la excelentíssima Diputación de Lérida, juez de apelación en Andorra i, esclar, alcalde de Barcelona. Òbviament, parlem de José María de Porcioles Colomer. El Porcioles! No, no,
notorious. És bona la cançó, però no té... No,
ja té una explicació. Ja s'ha explicat que aquest home...
El Porcioles.
El Porcioles! Fora de la medalla d'or de la ciutat, que li va donar Maragall, i la fill predilecta de Mer, que comparteix amb Carles Puigdemont, és un gran desconegut.
És molt gran, això, de Carles Puigdemont i Porcioles. Sí. Siguin els dos fills predilectes de Mer.
A favor.
Però d'entrada, com ens expliquen els Duran Duran, ell era notarius, notarius... Bueno, era notari.
Era notari.
Aneu a fer punyetes, de veritat. Eh? Sí.
Com el
heu
papa...
Heu buscat Porcioles a Spotify i no sortia res, no?
Com el papa i l'avi.
Notarius.
El papa, el seu pare, vull dir.
No, no, el papa del pare
del... El papa del nen, del net...
El Porcioles.
Porcioles, pare.
Sí, sí, sí.
Va néixer a Mer i parlava en català tan tancat que gairebé no sabia expressar-se en castellà.
Ah, sí?
I a més era una mica tartamut. Així que la seva família, que tenia grans plans per ell, el va enviar a estudiar a Valladolid, per tal que agafés l'idioma, eh? Això té gràcia.
Si va fer l'Erasmus, abans dels Erasmus...
Va fer l'Erasmus a Valladolid.
Colònies per aprendre idiomes. A Valladolid.
I ell en va, eh?
Que no parles un borrajo de català, de castellano, hombre.
Ell que hi va, i com el nostre execrable Piquipont, deixava anar unes catalanades terribles.
Sí, era un home... Aviam, com era, Porcioles? Un home de missa, molt creient. Vamos, era de l'Opus, revienta calderes. I la enorme biografia, Piquipont, diria, la seva enorme biodramina, va escriure Lluís Martín Berboa. José María de Porcioles, biografia d'una vida singular. El defineix com franquista indiscutible, catalanista tebi, definidor d'utopies intangibles per a Barcelona i destructor de l'equilibri urbà amb l'especulació, que dibuixaria un perfil que segurament no admet posicionaments maniqueus. I com sabeu, nosaltres no som gens maniqueus.
No,
no, a veure,
mai.
A veure, un moment, expliquem als de l'ESO què és ser maniqueu.
No, home, no, sí que ho saben.
No, maniqueu és la tendència a reduir qualsevol judici sense mitges tintes, o a favor o en contra, que es va fundar en l'imperi persa per un filòsof que es deia Mani. Mm. De Mani, maniqueu. Mm. És a dir, perquè ho entenguin els de l'ESO.
Què?
El xiringuito de jugones va ser fundat a l'imperi persa.
No.
Això és un tema que li hauries de fer arribar a l'Albert Pla.
No. Els maniqueus. Hosti, mira, doncs ja li faré arribar.
Parla-li de mani...
Demà tenim secció, però no crec que li donin temps a parlar dels maniqueus.
No, però tu comentaria, Albert, diu...
Hosti, doncs m'agrada,
Els maniqueus.
Maniqueus. Mira.
Sí, ja hem dit que va néixer a Amer, però el 1932 va guanyar la plaça de Notarius, de Balaguer, i allà el va agafar la Guerra Civil, on havia sigut dirigent local de la Lliga. Pels de l'ESO, res a veure amb el Barça ni res.
No, és igual, no els expliquis.
No els expliquis, no és massa complicat. Català, aristocràtic i senyorial, conservador de missa i de dretes, en quan va esclatar la guerra, els rojos el van empresonar a la Model, però en quan el van deixar anar, va fugir a França i no va tornar fins que la cosa estava, diguem-ne, ja calmada. És a dir...
Bueno, calmada.
Calmada. Bueno, per ell, sí. Quan Franco havia guanyat.
Va, és a dir, quan Franco va guanyar. Va, per ell, això era calmada.
Quan estava tot arrasadet.
Sí, sí. Quan estava tot en el seu lloc. Sí, era d'ordre.
Sí. I el nan estava allà a Madrid. Clar, el penalitzava una mica el seu passat catalanista. Però aleshores va fer el que feia millor. Fer-se el català simpàtic a Madrid. El que demanava Almoina per una Catalunya... equivocada.
Mire, generalísimo, que no éramos rojos, que esto está, que no era así, que los catalanes somos buenos, somos de buena pasta...
Atenció, un missatge que ens acaba d'arribar, no m'ho crec. Pot ser un oient que diu, jo vaig comprar un pis i el notari era ell.
Sí, espérate. Sí. Això parlarem. Gràcies per confirmar-ho. No ens avancem, no fem spoilers, ser. No fem spoilers.
Que ens doni més detalls, aquest estimat plovient.
No, home, no, ja dic, a una notaria de Gran Via, probablement. Vale. El seu lema era «El mejor camino es ir de la revolució a la concòrdia». I va acceptar el règim franquista amb ímpetu i entusiasme. Els feixistes més ultres, els que van fer la Guerra Civil mentre ell s'anava a França, desconfiaven d'ell pel seu passat catalanista. Però resulta que al costat de Franco diguem-ne, que tots aquests franquistes no eren massa intel·ligents. I ell necessitava gent llesta. I Porcioles, el que era, era un home molt intel·ligent. La neurona en el franquisme, i actualment en el feixisme, segueix molt buscada. És, una, és com la trufa blanca.
L'arca perduda.
Intentar trobar un fatxa intel·ligent és molt complicat. Aleshores, ell, que era molt intel·ligent, va aconseguir entrar en el cercle de confiança de Franco. I va començar a pujar com l'escuma, tot i tenir aquestes catalanades.
Si vol dir que el cotxe li fa figa, ha de dir que el cotxe li ha
seigut.
I si li fa un pet com una gla, ha ser un pedo com una bellota, senyor, és el rai.
És brillant. Aquesta cançó és meravellosa, de veritat, de la Trinca. Bona. De la Trinca, fantàstic.
Sí, però...
Quan, a quants no ens, jo diria, ens ha passat...
El cotxe me ha seguido, eh?
Botella, senyor.
Esto es un aceite, eh? Has bebido aceite.
Y hacer botellas, eh?
Bueno, Porcioles deia aquestes coses. Em consta que hi ha una persona que conec... que va dir una vegada que tenia un plat de sopa i n'hi havia massa i que estava vessant i va dir la sopa m'està vessant.
I el Núñez a una assemblea el Núñez també tenia aquestes coses en una assemblea de la Federació Espanyola de Futbol diu los jugadores van a ser vaga iremos a la vaga i tots els presidents de primera mirant-se com dient
qui és la vaga?
I d'on està? I d'on està?
Bueno, com el senyor Patí Gesserit de Santa Coloma va anar a Madrid decidit, tot i que havia perdut el costum de parlar el castellà, però de seguida es va recuperar. Com era molt de missa, va mobilitzar Déu i companyia, i en aquest cas no és la companyia de Jesús, sinó l'Opus.
L'altre.
L'altre, la competència, per tal que els pilotes de Franco l'acceptessin. I el generalíssimo li va perdonar tots els seus pecats catalanistes i va comptar amb ell. Tot i les pressions de les camises viejas, això dels falangistes, especialment del sinistre governador civil de Barcelona, Acedo Colunga...
Fot molt de por que et diguis Acedo Colunga, eh?
Com dius Acedo Colunga?
Sí, és boníssim. George Lucas va dubtar entre dir-li Darth Vader o Acedo Colunga.
Acedo Colunga. Acedo Colunga. Acedo Colunga.
Va guanyar la plaça de notario Notarius a Barcelona, competint amb un altre progressista, molt progressista.
Sí.
Anomenat Blas Piñal.
Ja hi som tots. Imagina't, tenies dues places per notar a Barcelona, una feia Blas Piñal, l'altra per Porcioles.
La versió té 800 de Santiago Abascal. I després el van anomenar presidente de la excedentíssima Diputación de Lérida.
Sí, però la clau estava sobretot que ell en el Palacio del Pardo tenia dos grans fans. Un era Laureano López Rodó, el ministre del desenvolupisme, que era de l'Opus, i que va iniciar dins del règim franquista el que es coneix la lluita de les camises blanques contra les camises azules, o sigui, contra els falangistes. I per sobre de tot, al Porcioles li feia molta gràcia a la Collares.
Ah!
La Collares...
La dona de Franco.
És la dona Carmen Polo, que és la dona de Franco. Va establir amb la dona de Franco una gran connexió. I no ho penseu malament.
Cuidado,
perquè si Franco tenia un ou i ell tenia els ous més grans de Barcelona, no anava per aquí. No. És que li queia molt bé, perquè era un català muy... No. Li deia a la Carmen Polo, usted no parece català,
ja,
eh?
Hombre, un clàssic.
Que para no ser català allà, és no? Muy simpático, usted.
Para ser català és muy simpático.
En la seva biografia expliquen que Porcioles entrava al Pardo i despatxava directament amb el caudillo i entrava al seu despatx sense trucar, eh? Hola!
A veure què s'ha trucat.
Que ha llegado, senyor caudillo?
Ja, jugant al Candy Crush.
I Franco, amb aquest este hombre con tanto arrojo...
Arrojo Crush, més aviat.
Va decidir nomenar-lo alcalde de Barcelona. Ell mateix, a les seves memòries, reconeix que el va sorprendre el seu nomenament, però que va aprofitar per aplicar la seva tàctica de a més col·laboracions, més concessions. Això, entre cometes, cita literal. A canvi de mirar a una altra banda, Porcioles va promocionar la cara amable i pseudo-catalanista del franquisme.
Atenció, perquè aquí hi ha una connexió...
No veig la connexió entre els tiets i els Porcioles.
Sí. A base de catalanades i de llatinismes que ja havia
pres. Tinc un missatge d'Albert Pla, que estava escoltant, i que diu... eren uns copions, els maniqueus, per una banda, i diu... Per cert, jo encara dic parar la messa, que als castellans els hi fa molta gràcia.
Voy a parar la messa, eh?
Com si l'haguessis d'aturar. Perquè aquí ets aquí.
Ja ets aquí. Ja, Coloma.
Bueno, a veure si m'entereu què vol dir això dels tiets, perquè no acabo de... Així m'he d'enfadar.
Porcioles es va fer el catalanet franquisme simpàtic. Mm. I ojo, que no era l'únic. I ves, per això que no sigui... que tothom ara quan li dius i Porcioles, diu, no, Porcioles no em sona massa de res, però si era un col·lega seu, home, i parlàvem molt bé d'ell. Va haver, sí senyors, una Catalunya franquista que es contentava que el Porcioles convencés el generalíssimo que aixequés la prohibició de les sardanes. Franco va prohibir les sardanes. Ves que no ho fes tot malament, Franco. Però bueno,
va.
I el Porcioles va ser com els tiets. És a dir, va tornar a posar de moda les sardanes. Vale? O com colles diguin.
Sardanes?
Tiets.
Tiets. Bueno, tiets. Tiets.
Va, jo sé. Va tornar a posar de moda les sardanes. També va aconseguir posar de moda els castellers i els Tres Toms i el castell de Montjuïc, que va passar d'administració militar a municipal. Tot això s'anomenava, era dintre d'una campanya que es deia, atenció que això també us sonarà d'ara, Operació Catalunya.
No,
sí
ja, llavors?
Era l'Operació Catalunya, però era...
Diferent, era diferent l'operació.
Sí, era per intentar que el franquisme caigués una mica millor a Catalunya. Va dir, pues què les damos? Les damos...